És la proposta d'acord del grup municipal Guanyem Sitges demanant la regularització de totes les persones migrades per fer front en igualtat de condicions al Covid-19. Si adhereixen a aquesta proposta d'acord els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i Comuns Verds Sitges. Per parlar d'aquesta proposta, la regidora Júlia Vigo. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, doncs des de Guanyem Sitges avui volem donar visibilitat i recolzament a través d'aquesta proposta d'acord a la campanya Regularització Ja, impulsada per més de 500 entitats i organitzacions que defensen la idoneïtat de prendre mesures excepcionals per tal de garantir que les persones migrades en situació irregular puguin fer front a aquesta crisi sanitària, econòmica i social generada per la Covid-19 en les mateixes condicions que la resta de la ciutadania. L'aturada gairebé total de les societats arreu del món ha tingut clares i sobtades afectacions precisament socials. A l'Estat espanyol, a més, on el nivell d'informalitat en la contractació és molt elevat, l'impacte per totes aquelles persones treballadores que obtenien ingressos en negre ha estat devastador. Les persones migrades són un dels col·lectius més afectats donades les dificultats que tenen per accedir a permisos de treball i residència, que les aboquen a una precarietat gairebé imposada. Aquesta precarietat també es trasllada en àmbits com el de l'habitatge, i és que l'índex d'infrahabitatge i de sensellarisme entre les persones migrades es dispara. Alhora, sense drets de ciutadania, l'accés a bona part del sistema d'ajuts públics queda en entredit, tornant-les, en el millor dels casos, en persones dependents dels serveis socials municipals. És l'hora de prendre partit en aquesta qüestió i adaptar-nos a la conjuntura social i econòmica actual. Però de què parlem exactament quan parlem de regularitzar? Doncs, per exemple, de permetre treballar a les persones que es troben a l'Estat espanyol amb permís d'estada d'estudiant, computant com a residència i prorrogar-ho per un any. Donar permís de treball a sol·licitants d'asil encara que no hagin transcorregut els 6 mesos mínims des de la presentació de la sol·licitud. Donar permisos de residència en treball temporal a les persones que presentin ofertes de treball en ferm i portin més de 6 mesos a l'Estat. Prorrogar un any totes les autoritzacions que anaven a expirar el 2020. Resoldre com a favorables totes les sol·licituds d'arrelament presentades fins al febrer d'aquest any 2020, durant un any i contrastar els requisits després, tal com ha fet Portugal, per exemple. Per últim, també demanar la pròrroga de manera automàtica de totes les autoritzacions de residència i treball, com es va fer amb els DNI, i la renovació automàtica de totes les autoritzacions que caducaven els dies previs i durant l'estat d'alarma. Creiem, a més, que accions com la regularització també comportaran la possibilitat de reforçar l'àmbit sanitari i les residències geriàtriques, amb la incorporació de nous professionals, en tant que entre la població migrada, molt sovint, hi ha moments que aquest personal, aquestes persones, es dediquen a la cura de persones grans i, per tant, ara mateix ja estan duent a terme aquestes tasques, però ho fan sense contracte. Al mateix temps, aquesta regularització extraordinària permetria reforçar altres sectors estratègics, com l'agricultura davant de l'imminent iniciar la campanya de recollida de fruita, o altres també, com l'alimentació i el transport. Per tant, totes les administracions implicades, cadascuna en l'àmbit de les seves pròpies competències, hem d'adoptar mesures possibles per fer front a aquesta situació que garanteixin uns recursos mínims per a totes les persones i també fer-ho, evidentment, des de l'administració local. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vigó. Paraules? Senyor Martínez, endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda, una vegada més, a totes les regidores, regidor i públic en general. Senyora Júlia Vigó, dirigeixo a vostè. El nostre grup municipal s'abstindrà en aquesta proposta, d'acord, per motius evidents. En la nostra condició de grup municipal i transversal, respectem totes les propostes que incorporin un caire ideològic, com no podia ser d'una altra manera. I no ens posicionarem a favor o en contra en cap proposta en aquest sentit. Espero no haver comès cap error gramatical o d'expressió que l'hagi molestat i, si és així, li demano disculpes. Gràcies.
Gràcies, senyor Martínez. Senyora Carme Gasulla.
Doncs bé, al llarg d'aquestes setmanes de llarg confinament hem assistit a múltiples reunions, comissions, etcètera, amb propostes, aportacions, reflexions per tal de fer front a aquesta dificilíssima situació econòmica, social derivada del Covid-19. Difícilment no hi ha massa persones persones que puguin dir que no han estat afectades d'una manera o una altra per la pandèmia. Un virus que deixa una petjada brutal en les persones més febles, en aquelles que ja es trobaven en una situació d'especial vulnerabilitat abans de la pandèmia i que han vist agreujada la seva situació, fent més gran una escletxa social marcada per la desigualtat. I sovint per l'oblit, no sempre les administracions han pogut donar resposta a les necessitats dels més fràgils, dels més vulnerables, d'aquells que sempre són víctimes a totes les crisis. Per això parlaven, no fa gaire, dels invisibles, aquelles persones que les administracions no ajuden perquè en teoria no existeixen, però hi són. I són, a més, moltes. Les persones migrades, com bé diu la proposta d'acord, representen aquell món invisible, les que no poden accedir als recursos bàsics per a sobreviure, els que no tenen reconeguts drets o els que treballen en les pitjors condicions sense que ningú ho denunciï. I vull destacar molt especialment les dones migrades, sense paper, sense contracte, que fan tasques de cura imprescindibles, però que són una mà d'obra barata i mai reconeguda. Hem d'acompanyar, com han fet elles amb les persones que cuiden i les hem d'acompanyar com fan elles amb les persones que cuiden i curen. I com també amb propostes com les del govern portuguès, exemple de gestió d'aquesta crisi sanitària i que ha permès la regularització urgent del tràmit de permís de residència i de treball. A Espanya estem perdent el pas mentre segueix vigent la llei d'estrangeria. Només els demano que pensin per un moment en 3 anys de les seves vides sense documentació en un país estranger que t'obliga a treballar en feines precàries al marge de la llei, sense drets laborals o socials. Posin-se vostès en aquests supòsits i afegeixin, a més, la situació provocada pel Covid-19. Estem tancant els ulls a una realitat que és caldo de cultiu per abusos de tota mena. Les polítiques migratòries no poden estar al marge dels drets humans. No poden estar al marge dels drets humans, com deia. Totes les persones que arriben a un nou país haurien de tenir garantits tots els drets inherents a la condició de ciutadà, sense vincular-se a la nacionalització. La crisi farà que els migrats tinguin encara més dificultat a legalitzar la seva situació, com també accedir als drets que ja haurien de ser indiscutibles. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Gasulla. Més paraules? Per Nou Horitzó, no, entenc. Per Grup de Ciutadans, no?
Senyora alcaldessa.
Perdó, és que no ho veig. No sé, perdó. Endavant.
Sí, gracias. Bien, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos creemos que además de ser una propuesta ideológica no entendemos bien el contenido o realmente, primero, qué competencias puede tener el ayuntamiento en cuanto a la regularización. Se puede instar perfectamente, pero evidentemente es un contenido absolutamente ideológico. Y en segundo lugar, como ha dicho antes la señora Gasulla, Unidas Podemos está en el Gobierno de España y si considera que tiene que hacer algún tipo de regularización o modificar la ley en ese sentido, tiene la posibilidad, ¿no? Incluso hasta la CUP tiene representación en el Congreso, a pesar de que a todo diga que no. En cuanto a Sitges, que creo que es lo más importante, ¿no? También quiero plantear, ¿esta moción va en el sentido de regularizar también al Top Manta? ¿Regularizar la actividad ilegal del Top Manta y de ocupar ilegalmente la vía pública? También estamos en esas. ¿O incluso vender productos falsificados en plena vía pública? Incluso algunas personas que también tienen permiso de residencia, pero que se ganan la vida muchísimo mejor vendiendo productos falsificados, en algunos casos llegando entre los 5.000 y hasta los 12.000 euros al mes, no pagando ni un solo euro de impuestos y ganándose la vida, la verdad es que bastante bien. Creo recordar que en el anterior mandato se creó una comisión informativa de estudios sobre la problemática del Top Manta a petición del Grupo Municipal de Ciudadanos. Y, de hecho, llegó a una serie de conclusiones. El problema es que las conclusiones fueron, y creo que puedo considerar que fueron bastante buenistas. ¿Por qué? Porque no tuvieron en consideración, es decir, únicamente lo que se decía, pero realmente lo que hay detrás y el dinero que se llega a generar en muchas ocasiones provoca que no quieran dejar este tipo de actividades. Y tenemos el hecho en que muchas veces vamos a pasear y podemos encontrar metros y metros y metros y metros de gente vendiendo productos falsificados. Evidentemente hay que defender los derechos humanos, pero es que ustedes con cuestiones ideológicas lo mezclan todo, ¿no? Y yo creo que, sinceramente, es una moción de blanqueamiento del Top Manta, más allá de las competencias que puedan tener otras instituciones, como en este caso el gobierno español, por cierto, gobernado por un partido como Unidas Podemos, ¿no? Entendemos que cualquier sociedad moderna y democrática tiene unos cauces para regular los permisos de trabajo y de residencia, eso es una obviedad, además de que la moción se habla en abstracto y desde un punto de vista ideológico que está muy bien para que ustedes lo vendan a su electorado, pero creemos que no se adecua a la realidad. Creemos que evidentemente el Estado y todas las instituciones deben de responder a situaciones de especial vulnerabilidad, ayudar a las personas que más lo necesitan y especialmente en aquellas situaciones que son verdaderamente dramáticas. Evidentemente el Estado tiene que estar ahí, pero creemos que respecto especialmente al apartado cuarto, que dice seguir cercant alternativa d'ocupació per a aquelles persones que fins ara han estat treballant sota l'economia submergida i que per tant són més vulnerables, no compartimos este criterio porque en muchos casos esa economía sumergida y principalmente la que estamos viviendo aquí en nuestro
país. Señor Rodríguez, ya ha utilizado los 3 minutos.
De acuerdo, pues en el turno de réplica acabaré de plantear.
Señor García, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, volia agrair a la regidora Vigo la seva disposició a parlar amb nosaltres i sobretot demanar perdó perquè m'he estat molt recollint molta informació i no he pogut parlar amb ella fins fa un parell o 3 hores sobre aquesta moció. Nosaltres volíem demanar, de fet hem demanat a les ponents la retirada d'aquesta proposta, la retirada avui, i obrir un període de conversacions per tal d'elaborar un document en el mateix sentit a les garanties jurídiques i legals que permetin arribar a una conclusió ferma dels objectius finals. El motiu de la nostra petició es basa en aquests punts. Tots sabem que el tema del Covid ha canviat, ha variat tota la situació a l'estat espanyol i tenim molta informació i molts decrets i molts lleis que s'estan variant una darrere l'altra. Respecte al tema de l'empadronament, el boletí oficial de l'Estat del 2 de maig, fa 20 dies, escaix, va publicar la resolució del 29 d'abril del 2020 de la subsecretaria per la qual es publica la resolució del 17 de febrer del 2020 de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del padró municipal. En ella es recull que qualsevol persona estrangera, amb independència de la seva situació administrativa, pot empadronar-se en el domicili i localitat en el qual resideix. Referent a la substitució del règim d'estada pel de residència, hauria de comportar una modificació tant de la norma espanyola com de la normativa europea, de la directiva UE 2016/81 del Parlament Europeu i del Consell de l'11 de març del 2016, relativa als requisits d'entrada i residència dels nacionals de països tercers amb finalitats de treball, recerca, investigació i altres. També estem pendents de la publicació els pròxims dies d'una pròrroga d'autoritzacions de residència i treball per un període de 6 mesos, en la línia dels Estats membres de la Unió Europea. I no obstant, sí que es tindrà en compte una flexibilització dels criteris en el marc de la normativa vigent per la renovació de les autoritzacions de residència i treball quan es caigui. Pel que fa al Portugal, que han posat d'exemple tant el ponent com la senyora Gasulla, ens alegrem molt que un estat membre de la UE hagi optat per afavorir les persones migrades amb mesures que ja són presents en el nostre estat. En el cas de Portugal, hem de saber que es tracta d'una mesura provisional que tenia com a finalitat facilitar l'accés a la sanitat pública prohibida per la seva normativa a les persones en situació irregular. Com ja he dit, aquest cas no és aplicable a la nostra normativa. Creiem que qualsevol persona en independència del seu estatus jurídic té tot el dret a rebre tot el suport i els ajuts de les administracions públiques. I els ajuntaments són, com ja s'ha dit moltes vegades, els primers que hem de prestar aquest servei. Però també hem de fer compatible aquests serveis amb l'actual legislació comunitària sense perjudici de reclamar totes les modificacions que estimen tan oportunes com necessàries. Reiterem per això la nostra petició al grup ponent i ens oferim a treballar des d'avui mateix en una taula convocada a fi d'efecte de trobar les millors solucions al nostre abast per erradicar les discriminacions de qualsevol índole puguin existir en l'actualitat i bé en el futur.
Gràcies. Senyor, miri, anava a diputar amb els 3 minuts. Moltes gràcies. Senyora Tubau, per Junts per Sitges, endavant.
Gràcies, alcaldessa. És evident que cal legalitzar la situació de les persones migrades, tot i que no compartim que aquest fet es derivi arran de la Covid-19, tal com diu la moció que presenta avui el grup de Guanyem Sitges. Sortosament, ja hem superat la fase de confinament total i a poc la majoria de les persones podem recuperar la nostra llibertat. En aquest grup ens sorprèn força el to populista i paternalista de la moció, i el fet de citar el tema de la venda ambulant il·legal. Tots sabem que el tema de la venda ambulant il·legal és un greu problema que pateixen els comerciants de Sitges i que no sabem com aquest govern afrontarà aquest estiu, atès el problema que comporta per als nostres comerciants. El col·lectiu de persones migrants són exponents de la vulnerabilitat i cal adoptar les mesures adequades per poder regularitzar aquesta situació davant les situacions tràgiques que molt sovint han de suportar. El nostre grup votarà a favor d'aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tubau. Senyor David Martínez, pel grup de Sitges Grup Independent.
Gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres en aquest cas el nostre vot serà una abstenció per, com sempre hem dit, com a partit municipalista, i en aquest cas doncs, ens mantindrem en aquest vot, que és el que també ha decidit el nostre grup municipal. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyora Vigó, per respondre.
Gràcies, alcaldessa. Intentaré respondre a les diferents aportacions i preguntes que s'han fet des dels diferents grups municipals. Començo per Ciutadans. Em fa una mica de gràcia l'argument aquest de quina competència té l'Ajuntament per demanar la derogació de la llei d'estrangeria o la regularització. Bueno, els hi faig la pregunta. Quina competència té aquest Ajuntament per modificar el percentatge del superàvit del romanent que podem destinar a inversió pública? És que és exactament el mateix. Però oi que té afectacions en el dia a dia d'aquest municipi i de tots els altres? Doncs en aquest cas el mateix. Perquè les persones en situació irregular són les primeres que fan cua als serveis socials municipals. I això és el nostre dia a dia. Per tant, fer aquesta crida i demanar la regularització de la situació social perquè aquestes persones tinguin permisos de treball i residència afecta als municipis. I per això nosaltres hem presentat aquesta proposta d'acord. Precisament, vostè diu, no? És una proposta ideològica, però és que vostès utilitzen aquest argument que acabo d'exposar precisament de forma ideològica. Però, en fi. Per altra banda, ja que feien referència al fenomen del top manta, doncs també em sorprèn perquè, precisament, si el que volen és que desaparegui el fenomen del top manta i de la venda ambulant irregular, el primer que haurien de fer és posicionar-se a favor de facilitar la regularització de les persones migrades perquè puguin treballar de forma regular i amb contractes de treball. I, com vostè diu, pagar impostos. En quant al que comentava el regidor Luis Miguel García del PSC, doncs nosaltres, evidentment, encantats de poder treballar, acotar-la i desenvolupar-la, cap problema, però entenem que l'objectiu últim d'aquesta moció és clar i per això nosaltres mantindrem la proposta. I un últim apunt en referència al grup municipal de Junts per Sitges, encantats de que el seu vot sigui positiu. Evidentment, aquesta moció no neix únicament del context actual de la crisi de la Covid, simplement apareix precisament perquè s'accentuen aquestes diferències entre persones migrades i no migrades en aquest context i també em sorprèn perquè precisament nosaltres, Guanyem Sitges, vam presentar al setembre una proposta d'acord que apostava per la regularització i la derogació de la llei d'estrangeria que el seu grup municipal va votar en contra. Però bé, tot i així, agraïda de que en aquest cas sigui un vot favorable. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Vigó. Fem aquesta segona ronda que ha demanat paraula el senyor Rubí. I no sé si ha demanat algú més, el senyor Rodríguez. Doncs passem al senyor Rubí. Endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres votarem en contra. Votarem en contra perquè, tot i ser municipalistes, hi ha coses que no les veiem i pensem que no són legals, que són il·legals. I crec que es crea unes falses expectatives i, per aquest motiu, al marge que som municipalistes, nosaltres sabem el que sortia al carrer, copsem el que vol la gent i nosaltres votarem en contra, però per aquest motiu. Perquè no volem crear unes falses expectatives perquè això no anirà enlloc. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Rodríguez, endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, no he pogut acabar, però seré molt breu. Respecte a l'acord quart, clar que sí que nosaltres ja sabem quines posicions ideològiques tenen vostès i, evidentment, és ideològica. I també crec que s'ha de dir. I crec que també volen i els agradaria legalitzar el top manta o potser acceptar-ho, perquè no han pres cap mesura per lluitar contra el top manta, contra aquesta venda irregular. I moltes persones, jo entenc que hi ha moltes necessitats, però moltes persones no acudeixen als serveis socials, que evidentment nosaltres estem absolutament d'acord en que si la proposta anés en aquest sentit d'ajudar aquestes persones amb vulnerabilitat, evidentment, nosaltres li donaríem el vot favorable. però vostès van molt més enllà i van molt més enllà quan som conscients que hi ha molta gent desenvolupant una activitat no només irregular, sinó que genera un greuge respecte als comerciants, als autònoms, a les persones que s'estan jugant el seu patrimoni cada dia obrint la persiana. I, per tant, nosaltres, entre escollir si estem amb el Top Manta o estem amb els comerciants de la vila, estem clarament amb els comerciants de la vila. Vostès, en canvi, crec que no, però bueno, jo crec que s'haurien de posicionar. Gràcies.
Gràcies. Senyor Luis Miguel García, endavant.
Sí, tan sols redundar una mica més en el que parlaven abans. Jo crec que hem de començar per fer una taula, parlar d'aquest tema, però tenir tota la informació tot jurídica que hi ha actualment, o sigui, des de l'Estat. I home, la pròpia proposta reconeix l'esforç que està fent l'Estat i el compromís que ha posat sobre la taula, i creiem que hem de començar des del començament amb tota la normativa i tota la legislació jurídica vigent. I tan sols era fer això, començar des d'aquí. Nosaltres entenem i segurament arribarem a un punt en comú, però creiem que hem de començar a treballar en aquesta situació.
Gràcies, senyor García. Senyora Tubau, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, senyora Vigó, només recordar-li que pel que fa el que diu la moció, la moció recalca, que diu que vostès presenten aquesta moció per fer front que les persones migrades puguin fer front amb igualtat de condicions la Covid-19. Vull dir, estan traient aquest tema de la legalització de les persones migrades vinculant-ho a la pandèmia que estem patint. Per altra banda, referent al tema que em diu de la moció anterior que vam votar, segurament el contingut vam estar incapaços d'arribar a cap acord, perquè de la mateixa manera que li dic que votarem a favor, també denuncio el to populista i paternalista de la moció. Gràcies.
Gràcies, senyora Tubau. Alguna paraula més? Si no, passaríem a la votació. Doncs, senyor secretari, tornem a votar com hem fet abans?
No,
o no,
no,
ara podem...
ha millorat la connexió i ja podem votar amb alçada. Sí.
Doncs votem amb alçada. Vots a favor.
Onze vots a favor.
Vots en contra.
Quatre vots en contra.
Abstencions.
Sis abstencions. Queda aprovada la moció.